A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, comencem aquest espai de medicina comunitària que saben que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i amb tots els seus professionals que ens visiten quinzenalment o cada 3 setmanes aproximadament per tractar diferents assumptes. Avui parlarem de l'alcohol i és un moment prou oportú per fer-ho perquè arriben les festes de Nadal i difícilment pocs ens imaginem una taula de Nadal en la que no hi hagi alcohol. És així, forma part d'alguna manera de la nostra cultura, de la nostra manera de celebrar, però és que l'alcohol implica moltes altres coses, entre altres malalties i necessitat de tractament. Avui en parlarem. Abans d'entrar en matèria, però, dues dades a recalcar que hem trobat al mateix Departament de Salut. Són dades que sortins de l'informe anual de l'Observatori Català d'Addiccions del 2024. El titular d'aquestes dades seria que l'alcohol es manté com la droga amb el consum més alt i amb més demandes de tractament. L'any 2024, prop de 15.000 persones haurien iniciat tractament per addiccions a Catalunya, per addiccions en general, no només alcohol, que és un nombre que l'hauria superat, el 23 hauria estat una mica més alt fins i tot, i en aquest àmbit l'alcohol continua sent la substància psicoactiva més consumida segons aquest informe. En la població general d'entre 15 i 64 anys, per tant població adulta, bàsicament perquè ens entenguem, tot i que parteix des dels 15, la prevalença de consum en els últims 30 dies, en l'últim mes, s'hauria mantingut estable al voltant del 60% durant la darrera dècada. El 70% en els homes i el 58% en les dones. Per tant, entre 15 i 64 anys consumeix més alcohol els homes que les dones. En canvi, atenció a aquesta dada que em sembla interessant també. Entre els estudiants d'entre 14 i 18 anys, el consum, que també n'hi ha i és existent, se situa al 53%, per tant baixa una miqueta respecte a aquest 60% que s'incrementa en edat més adulta, però en aquest cas els nois consumeixen una mica menys d'alcohol que les noies. És a dir, el percentatge de nois d'entre 14 i 18 anys que consumirien alcohol seria del 51% i el de noies del 54%. Tot i això, aquestes dades diguem que marquen una certa tendència a la baixa des del 2014. Diguem que les dades diguem que estan marcant que s'està aconseguint disminuir el consum d'alcohol, tot i que probablement continuen sent dades importants. Alhora, l'alcohol, diu l'informe, també és la droga que motiva més inicis de tractament a la xarxa especialitzada d'addiccions, que representa el 44%, i 3 de cada 4 persones que inicien aquest tractament són homes i el 75% tenen més de 40 anys. Per tant, homes, diguem ja, en edat adulta, principalment són els que accedirien o els que demanarien tractament per ajudar a sortir, a deixar l'alcohol. Altra dada curiosa, i ja us passo a presentar la doctora amb la que avui parlarem i tractarem sobre l'alcohol, és que les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues, és a dir, que pel que fa a les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues, més de la meitat estan associades a l'alcohol. És a dir, aquelles atencions en urgències que tenen relació amb consum de drogues, més de la meitat és per consum d'alcohol. I una altra dada que tampoc ens sorprendrà probablement és que justament, a més, aquesta substància, l'alcohol, és la més present en víctimes mortals d'accident de trànsit. Que servís això d'alguna manera per introduir la conversa que tindrem avui amb la Sandra Quiricati. Què tal, Sandra? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Carola. Gràcies per invitar-me
una altra vegada. Gràcies a tu per venir i per parlar d'un tema del que moltes vegades ens costa parlar, no? Perquè forma part, ho dèiem abans, l'alcohol forma part de la nostra cultura, forma part de la nostra vida i sobretot forma part de les nostres celebracions. Sí. I ens costa moltes vegades parlar d'alcohol com un problema de salut.
No només això, estem en un país, els països catalans tots són productors de vi.
Efectivament.
I en tenim, i tota Espanya, i arrel de tot el món trobem moltíssimes productores de vi i d'altres substàncies alcohòliques, i això és una pràctica molt establerta, molt bé establerta en tot el món, no? Així que és molt difícil d'encarar, de parlar de l'alcoholisme com una malaltia, perquè a vegades s'amaga dins d'això de lo que tu dius, la cultura, la celebració, i això és normal, jo no tinc problema, només estic celebrant i jo no em passo, i aquestes paraules que a vegades ens diuen els pacients, no?
Clar, perquè és, aquí és on volia anar una mica, és a dir, en quin moment hauríem de començar a pensar que tenim un cert problema amb l'alcohol? No, no cal que sigui un gran problema amb l'alcohol, però un cert problema amb l'alcohol. És a dir, entenc que algú que doncs, no beu alcohol habitualment i arriba als Nadals i es pren dos copetes de cava, entenc que no té un problema amb l'alcohol. Però no sé, o sí, hi ha un problema amb l'alcohol. No.
És que és un tema força complexa, així que el primer de tot, el moment que diem o pensem o ens preguntem a nosaltres mateixos, tinc un problema jo amb l'alcohol, és possible que ja el tenim, ¿vale? Això número 1. Número 2, hem de parlar de consum crònic i consum
esporàdic
o agut. I d'aquest consum esporàdic hem de parlar de consum del binge drinking que fan ara, vale? Que és una quantitat enorme, gegant, gegant per al que no consumeix alcohol, no? Però important d'alcohol en persones que normalment no beuen. Nosaltres especifiquem les UB, són les unitats bàsiques d'alcohol, vale? Que es pot beure en principi una UV o dues UV al dia, que són equivalents cada UV a 10 grams, no seria perillós. No,
d'acord.
No seria.
És a dir, 10-20 grams d'alcohol al dia 10, no serien perillosos.
10 és la taxa. 10 és la taxa d'Espanya d'alcohol, de taxa d'alcohol no perillosa. Vale? La ingesta no perillosa. 20 de manera esporàdica no seria tampoc gaire. Però això depèn. Depèn de
clar,
si ets
si
una
només
noia...
Només un botellí de cervesa, un quinto
ja són...
Ja són 250, no?
Sí,
o 200 en aquest...
És mitja copeta de vi, o un quint, o un xupito. Vale. Ara, per a conduir, ni eso. Ni mig xupito.
No, això quedi clar. Si vale. Has d'agafar el cotxe, zero alcohol.
Molt bé. Doncs, i més coses... Si fas si ets una noia i peses 49 quilos, és diferent a si ets un noi i peses 120. Això vol dir que l'alcohol fa menys efecte? No. Vol dir que l'alcohol fa menys efecte instantani. És a dir, després de que passen les hores, l'alcohol s'absorbeix i també et fa malament. Vale, és un problema de totes maneres perquè s'absorbeix i t'obnubila la ment i tens problemes digestius i si ho fas massa sovint tindràs problemes de tot tipus, la veritat. Vale? I com dèiem abans, a vegades és la porta d'entrada d'un altre problema. Vale, perquè si en una reunió tu baixes les defenses, per a dir-ho d'alguna forma, baixes una mica les defenses i beus alcohol i et notes alegre i achispat i que no passa res, doncs aquest és un perill molt important per a moltes coses, per a un accident de tràfic, de trànsit, sí, veritat, però també per a un accident normal, que trepitges i tinguis una caiguda i aquesta caiguda podria ser una cosa greu. Si tens un problema emocional, també això podria disparar aquest empitjorament del problema emocional, de la tristesa, de l'angoixa. Bueno, és com dic, un tema molt complex que afecta moltes parts del nostre organisme i com està instaurat en la nostra societat com una cosa normal, és molt complexa d'abordar.
Moltes vegades quan visitem el metge, no necessàriament per un tema de consum d'alcohol, et fan la pregunta típica de fumes, veus? Quan hem de dir que sí? És a dir, en el moment, quan et pregunten veus... La resposta sí s'ha de dir a partir de què? De quina quantitat?
Nosaltres,
de veure? D'aquests 10 grams, 20 grams que deies?
És més fàcil preguntar, consumeixis alcohol? Sí, no. Quan? Cada dia? Sí, no. Al dematí, abans de menjar,
clar,
amb els àpats...
Igual era una mica estigmatitzant això de veus,
és correcte,
no?
Correcte. D'acord. Doncs anem a preguntar, sempre demanem permís per a preguntar aquestes coses, uh-huh, vale? Perquè són personals, però els hi preguntem i els diem durant els àpats, fora dels àpats, amb amics, sol... Veus una ampolla sencera
entre setmana, no?
Bueno, anem a profunditzar una mica. Si veus la persona que és renuent a comentar, doncs ja parem aquí, però si podem ajudar, i si intentarem ajudar-te, si em deixes...
I davant d'una resposta en el que la doctora o el doctor, en aquest cas, detecta que és un consum excessiu, es fa comentari de estaria bé que ho reduïssis o no necessàriament? O va una mica amb la psicologia en el del moment, de la visita, no? Tot plegat.
Depèn. Si és la primera visita, serà molt difícil de que arribis a aquest moment, perquè no arribaràs. Al moment en què la primera visita comença, tu tens un altre problema de salut, segurament, i ja, malgrat siguis tu el que vinguis a la consulta a preguntar pel tema de l'alcohol, malgrat siguis tu, et trobaràs que no vols arribar directament perquè tens com una por, que tens vergonya, que és estigmatitzant el que tu mateixa has dit fa una estona, no? Doncs no, segurament no arribaràs directament a parlar de l'alcohol, però si ho fas potser ja estiguis preparat per a rebre consell, potser. Uh-huh. Doncs depèn de la psicologia del moment, no?
Per tant, la majoria dels tractaments s'inicien per iniciativa pròpia del pacient, normalment?
Hi ha de tot. La meva consulta, tinc pacients que consulten per al problema, tinc pacients que no consulten ells, però consulten els seus familiars propers.
O la dona, o la parella.
Dona, la parella, el marit, tinc un problema. Fins i tot em va passar una cosa fa poc, tinc una amiga que també és metgessa i va anar ella amb la nena de 9 anys al seu CAP fa poc, i la nena, cap amunt i cap avall, va veure penjada a les parets un tema sobre l'alcohol i va començar a llegir, i el primer que va fer és venir directament a la mare i dir: mama, el papa té un problema amb l'alcohol.
Que fort. Perquè el pare devia beure cada dia una cerveseta per sopar?
Cada dia una copeta de vi i res més, però ella només ho va llegir i llegir i va pensar: doncs el papa té un problema, hem de parlar amb el papa. Doncs n'hi ha vegades en la que et trobes en què situacions com aquesta són les que et fan prendre consciència de que potser hi hagi un problema a la família o a aquesta parella o a aquesta persona, no?
Clar, doncs... perquè a més també és veritat que és un problema, no, el de l'alcohol, que moltes vegades traspassa la pròpia persona, no?
Sobretot perquè, dependent de si és un consum esporàdic o un consum continu, que es transforma en una cosa crònica, a vegades t'afecta en moltíssimes esferes. Econòmica, perquè ja no penses, ja a nivell laboral ja no condeixes, ja vas a la feina i ja no pots treballar bé, doncs deixes de treballar, una baixa mèdica, aquesta baixa mèdica és un gast per a l'Estat, també, no? A més, tu no controles la teva economia, no controles la teva salut, és que ja perds relacions perquè perds amics, perquè ja no freqüentes relacions familiars o amigues.
Clar, no sé si algú que arriba a consulta dient: mira, jo penso que necessito ajuda amb l'alcohol, que m'agradaria reduir-ne la dosi o retirar el consum de l'alcohol, necessito ajuda. No sé si normalment s'arriba a aquesta petició, a aquesta demanda al doctor o a la doctora perquè se n'adona normalment que està afectant en altres aspectes de la seva vida, o som capaços d'adonar-nos-en únic i exclusivament per un tema de salut de no vull beure tant.
Insisteixo, hi ha de tot. Vale? Jo normalment m'adono que la persona potser estigui bevent massa per una analítica. Fem una analítica de control d'aquestes.
En què es nota això? Les transaminases? En què es nota?
Les transaminases, normalment. Doncs hi ha més estigmes, hi ha més signes també, però l'analítica és la primera cosa que dius: potser aquesta persona tingui un petit problema o un gran problema amb l'alcohol. Però a vegades és, tinc un parell de casos de persones que em van venir i em van dir: doctora, jo crec que podria tenir un problema amb l'alcohol, voldria parlar-ho amb tu. I n'hi ha persones, o preciso ajuda especialitzada perquè sé que tinc un problema amb l'alcohol.
I si hi ha gent prou conscient,
sí,
eh?
Sí, sí, hi ha gent, no són, no, jo ja et dic que en aquest darrer any potser un em va venir amb aquesta, amb aquesta frase, no?, de que tinc un problema amb l'alcohol, o dos. Però la resta normalment és: m'agradaria veure, jo no sé quan, qual seria el consum adequat de l'alcohol, i nosaltres sempre diem, bueno, cap, no hi ha un consum adequat, hi ha un consum...
És a dir, el missatge seria, a veure si ho diem bé, el missatge seria: l'alcohol no fa salut, mai. Cert, no?
No, és a dir, no hi ha un consum, segur de l'alcohol.
No hi ha un consum saludable, no existeix.
Correcte.
És a dir, no es pot fer salut... La frase és: no es pot fer salut bevent alcohol. Això significa que no podem beure mai? No passa, és a dir, no passa res. Bé, es poden beure una copa de cava per Nadal o dues, no passa
que
res.
Sí,
però
sí,
han de ser conscients que allò no és un exercici saludable. De la mateixa manera, no entenc, doctora, que si prenen molt de sucre tampoc estan fent salut.
Correcte.
Oh, ja
correcte,
està. Simplement correcte. La consciència de...
O si no fan exercici.
Exacte.
No,
la consciència de no és fer salut. És allò, no és fer salut. D'aquí a tenir un problema o altres coses és, no té res a veure, però no és saludable. Quan arriba algú amb, doncs, d'aquests casos que ara explicava la doctora, ja amb ganes de rebre ajuda, de... Com comença? És a dir, com és el protocol? No sé si hi ha un tractament protocolitzat, perquè clar, això realment és molt... Vull dir, entenc que no hi ha una pastilla miraculosa, no?, que te la prens i se't treuen les ganes, no sé, comences a tenir basques amb l'alcohol, entenc que no va així.
Hi ha pastilles que ens ajuden, però sobretot el tractament, com sempre, ha de ser multidisciplinar.
D'acord.
Vale? Sempre hem d'abordar el pacient des de l'aspecte físic, des de l'aspecte psicològic i, evidentment, també l'aspecte medicamental. Doncs nosaltres primer ens adonem de si hi ha o no hi ha el problema, intentem abordar aquest problema i, dependent de què el trobem, veurem si el podem portar nosaltres mateixos, si precisem l'ajuda psicològica del CAP, si precisem derivar-ho al CAS, que és el centre d'addiccions, que normalment no tenim aquí a Vilanova, o què hem de fer. Vale? Però és un procés força llarg, no és tan curtet com ens agrada, no és que mira que tinc aquesta taca, fas una foto i ja està, no, és, això és un problema més llarg perquè s'han de buscar moltes coses i quina és la implicació a nivell de l'organisme sencer, no?
Aquesta és l'altra dificultat, el fet de que som una societat impacient i volem les coses d'avui per demà, i quan ens trobem davant d'un problema que ens diuen que hi ha solució però la solució és a llarg termini, ens costa, no?
Ens costa molt, sí. Però bueno, això és un problema, com dius, de la societat. No,
no, d'aquests pacients en concret, no.
Una vegada una pacient em van dir: sí, som la societat Nespresso, no? Això de que tot instantani. Però sí, és difícil de trobar solucions i intentar calmar el pacient de que s'ha de tenir paciència i que hem d'anar de pas en pas. I
perquè la part medicalitzada del tractament entenc que és per rebaixar ansietat, no? o per rebaixar...
Hi ha una mica de tot, hi ha medicació que ajuda a no tenir ganes de prendre alcohol.
D'acord.
Vale? Però ajuda, clar, t'has de prendre la medicació, si no te la prens. Un pacient una vegada em va dir: sí, jo ja sé que aquesta pastilla no me deja beber, jo no me la tomo. Doncs va ser...
És a dir, la pastilla,
sí, crucial,
aquest
no?
medicament té un efecte
en el cos medicament...
de rebuig, diguéssim,
sí,
a l'alcohol?
Sí, que hi ha un rebuig a l'alcohol i també hi ha una que es diu efecte bisulfiram. Hi ha una també amb el tabac, ¿vale? El que passa és que te l'has de prendre. Doncs pel tabac és diferent, perquè el tabac vens a la consulta, precises ajuda, vull el tabac, vull la pastilla, tens aquesta o aquesta altra, i hi ha més maneres d'abordar-ho. En comptes de l'alcohol és una mica més difícil.
I potser el tabac, no sé, hem aconseguit, no, d'alguna manera, que la societat en general ja entengui el tabac com quelcom no saludable, no? I en canvi l'alcohol és el que dèiem abans, no? Encara forma part molt de la nostra vida habitual.
Mira, fa poc vaig participar en la gincana terrorífica aquí a Can Robert i vaig tenir l'ocasió de treballar amb nens de tercer d'ESO i em vaig quedar al·lucinada, no? Com coneixien del tema, com estaven involucrats, de lo dolent que podia ser el tema del tabac. I jo crec que el mateix missatge hauríem de donar
amb
l'alcohol. Perquè igual que amb el tabac, quan tens menys de 15 anys, malgrat els 15 ja els passen al cap, els passen com adults, sí. I no són adults. Quan tens 15 anys, passa que el teu cervell no està encara format del tot. I si comences amb substàncies tòxiques com aquestes, segurament no deixaràs que es formi bé. I ets molt més sensible que si ets una persona adulta formada completament, no? I és aquí on hem d'incidir. I jo crec que alguna cosa estem aconseguint per les dades que tu mateixa has llegit fa una estoneta, no? Doncs alguna cosa estem aconseguint, perquè si ja tenim una consciència dels joves que fan que redueixen la ingesta d'alcohol, sigui perquè volen ser fits, o sigui perquè els seus companys els hi ajuden, sigui pel que sigui, però si es redueix, aquesta serà la generació que ens ajudarà a treure aquest problema,
aquest estigma. Que ho comentàvem abans fora de micro, eh? Sembla que hi ha una tendència, no ho diu exactament aquest estudi, però han sortit d'altres, i sembla que hi ha una tendència, hi ha una certa percepció també des de l'àmbit sanitari, de que els joves estan reduint el consum d'alcohol respecte a generacions anteriors. En què, com saben, doncs entre els 14 i els 18, diguem, seria com aquesta franja d'edat en la que un comença a consumir alcohol. A més, normalment els joves ho fan doncs principalment els caps de setmana, que és quan surten de festa, i a més, òbviament, amb poc control i coneixement, perquè són joves, no ho saben, i aleshores normalment doncs, en quantitats que després estan fatal, pobres, els senten fatal, tots hem passat per aquí. Però sembla que hi ha una tendència
a
no prendre alcohol, és a dir, a fer activitats d'oci igual, però sense alcohol, que és una tendència interessant, el que dèiem, no sé,
molt,
però és molt interessant que siguin els joves, a mi el que em sembla interessant d'això és que siguin els joves els incitadors de rebaixar el consum d'alcohol i no sigui a partir d'una llei doncs que la població adulta ho disminueixi, saps?
Aquesta nena que t'he dit fa una estona, 9 anys,
clar.
9 anys
i ja tenia aquesta percepció.
Ella ja tenia aquesta percepció. Això vol dir que a l'escola ja l'estan ensenyant coses. I això vol dir que no només és el tema de casa, perquè jo no sé si la mare i el pare li diuen, parlen d'alcohol. Jo el que sí sé és que aquesta nena, la mare m'ho va comentar d'aquesta forma, és que tu no saps el que m'ha dit la nena.
A mi el que em sembla també complicat, que no sé si també ho percebeu al cap i us hi trobeu, és que de vegades els ulls de fora, no?, veuen abans el que passa que a un mateix, no? De vegades a un mateix li costa veure que si té algun problema o no. Aleshores, quan en aquest cas aquesta nena i aquesta mare, no?, que la nena fa aquesta lectura a partir d'aquest anunci que veu, posem-nos en el cas hipotètic que la mare fa la reflexió i pensa, doncs home, potser sí que hauríem de parlar amb el pare. Com afrontes aquesta conversa? Perquè no sé si també em fa la sensació que moltes vegades és com desagradable, és a dir, l'altra persona igual es pot sentir, perquè hi ha un cert estigma, no?, el que dèiem abans amb el tema de l'alcohol, es pot sentir que l'estàs col·locant com amb el pot dels alcohòlics, no?, o dels beguts, i potser no és això, simplement estàs fent la reflexió, no? Com abordar aquesta conversa? Com s'ha de fer això?
Lo primer de tot és intentar veure si la persona és conscient que té o no té un problema. Lo primer. Si ja la persona és conscient, és més fàcil. Si no ho és, doncs hem d'intentar fer-ho conscient. I això és més difícil, perquè primer necessites empatitzar, número un. Número dos, necessites saber per què ho fa. Necessites saber quantes vegades, en quin moment del dia, si s'amaga o no s'amaga per a beure. I culturalment, a Rússia, segurament, el vodka, pots beure 1, 2, 3, 5 xupitos de vodka i és el més normal del món. Aquí, a França, una embarassada...
Ves que jo faig això i caic
clar,
rodona.
Segurament a França una embarassada beu alcohol perquè culturalment no està tan estigmatitzat com potser nosaltres tenim el problema, no? Però aquí ja sabem, no, els menors no, les embarassades no, les dones millor que no. Doncs problemes per l'alcohol n'hi han i molts. El tema és que no són visibles. És com el tabac, que va, o com una diabetes. Uh-huh. És una cosa que va per sota i et va menoscabant de mica en mica i és difícil de assabentar-se de que de veritat tens un problema. ¿Vale? En el moment que arribes a dir sí, tinc problemes amb la feina, tinc problemes que ja he deixat als amics, ja la dona em va deixar també i no sé què, clar, doncs així... aquest moment és molt diferent a doctora, jo crec que em passo moltes vegades i que no puc parar de beure i faig quatre cerveses i doncs sí, són diferents moments d'afrontament de l'alcohol i entremig hi han moltíssims. Així que és el moment, el cada dia, no sabem exactament com fer-ho, perquè hi ha un protocol, però al mateix moment depèn també
de cada cas. Uh-huh. Per tant, entenc que l'important d'entrada, des de fora i des de dins també, no jutjar mai. És a dir, no jutja mai a la persona que veu, en menor o major mesura, no jutja mai, perquè no sabem el que hi ha darrere i què li passa i tot plegat. I entenc que, d'altra banda, entendre que hi ha solució, és a dir, que si un té doncs, o considera que consumeix excessiu alcohol, té ajuda, hi ha ajuda medicalitzada, ajuda psicològica, ajuda en casos més greus en el centre d'addiccions, però que un pot sortir d'aquí i a llarg termini, sabem que no és una cosa d'un dia per l'altre, però que pots deixar l'alcohol, vaja.
Hi ha solucions, però sempre necessitem el compromís del pacient. Si no hi ha el compromís, però per a tot, eh? És igual que per a tractar el colesterol o
com
per
baixar de pes, no?
Per baixar de pes, eh? Hem de treballar en conjunt i podem posar medicaments, però si després no te'l prens, com el pacient que ja deia abans, pues, evidentment no ens en sortirem. Però hi ha solucions. Aquesta és la bona notícia. Eh? Hi ha solucions.
Que hi ha solucions i solucions al CAP. La sanitat pública.
Sí, la sanitat pública.
Que poden anar al seu metge de capçalera si consideren que potser estan fent un ús excessiu de l'alcohol, potser fins i tot pot ser una etapa, no? Això també, és a dir, de vegades també un diu jo sempre he begut de tant en tant una cervesa i tot plegat, però em noto que darrerament estic bevent una mica més, no? I potser això ens alerta i diem, vaig a comentar-li a la doctora o al doctor a veure si puc fer alguna cosa perquè no vull, per exemple, que això s'acabi fent un problema més gran, no? És a dir, potser també hi ha gent, no?, que pot mirar d'aturar la cosa abans que això es pugui fer més gran.
Per això la medicina comunitària té aquest efecte de continuïtat, és interessant ser aquest metge de família que et coneix, que sap el que fas a casa, que sap la relació que tens amb la família i que també tens una empatia suficient com per a comentar coses d'aquestes, no? Perquè has de tenir confiança en una persona per a comentar aquestes coses que són tan personals i que t'avergonyen i que penses, bueno, jo no ho comentaré i bueno,
perquè és una situació per algun complicada. Motiu ens la debilitat o sentir-nos debles, dèbils i vulnerables ens fa com vergonya, però no hauria de ser així. I sobretot el més important, no jutjar mai
ningú.
I entendre i mirar d'empatitzar el màxim possible amb tothom, el que begui, el que fumi, tots, perquè al final tots en algun moment o altre hem tingut les nostres coses, no? Doctora, un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies
i bones
a tu,
festes.
Gràcies igualment, sense alcohol, sisplau. Bueno, sense alcohol no.
Sense passar-se. Serà difícil, però amb control i amb consciència de que allò no serà, no estaran fent salut. Poden brindin amb el cava, per favor, brindin amb cava, brindin amb vi
i la copeta de vi també.
I passat el Nadal ja tornen a l'aigua.
Sí. I tots podem ser part de la solució, no només els metges, no només el CAP, també la família, també els amics, tots podem ser part de la solució d'aquest problema tan important.
Gràcies.
De res, a tu.